soroll queda enrere mentre oblidem els batecs accelerats d'una ciutat d'obsessions. L'aire s'asserena i comencem a sentir respiracions veritables. Baixem les escales fins a arribar a un estudi on els reflexos dels vidres donen pas a noves ombres i altres llums. Cada pregunta obre la possibilitat d'una conversa. L'entrevista és l'arquitectura d'una intimitat. Interior Maconda, amb Albert Lladó.
Enric Casasses és escriptor i traductor i treballa a mà i a màquina. Defensa el caràcter oral de la poesia. Ha publicat teatre, narrativa, assaig i una corrua de llibres de poemes que van des de La cosa aquella fins a La policia ira de bòlit. Ha recitat amb molts músics, com per exemple Pascal Comelade. Edita i estudia autors del nostre passat i ha traduït, entre altres, William Blake, Max Jacob i Rosalía de Castro. Ha estat reconegut amb el Premi Honor de les Lletres Catalanes i el Premi Nacional de Literatura, entre molts altres reconeixements. Quan li preguntem una escena fundacional, una escena on neix la seva vocació, el poeta diu que no en té cap, que totes les hores són santes i bones, i de la més important, el dia i el moment de néixer, no en recorda res. Del dia 1 no n'ha quedat memòria. Comença el 2 sempre a escriure's la història. En respon amb una estrofa del poema Documentet del segon origen del seu últim llibre, La policia ira de bòlit. Tot i així, podem imaginar el poeta, de nen, a la foradada, unes roques en forma de túnel situades a l'escala, la veritable pàtria de la infantesa de Casasses. Allà, a la foradada, el nen, quan és petit, va amb el seu cosí i l'oncle Antonio a calar xarxes. L'endemà tornen tots tres a llevar-les plenes de peix. No és el que ha fet tota la vida el poeta? Calar xarxes de paraules i de mots i de metàfores? Calar xarxes de mirades, de gestos, de sons, per després recollir el peix en forma de versos i paràgrafs i estrofes? Ho farà a l'escala, amb el particularíssim llenguatge del poble de la costa, el poble de la Víctor català. I ho farà també al bar Resolís de la plaça Raspall, al barri de Gràcia a Barcelona, i ho farà també al Poetry Café a Berlín, on aprofita el microobert que ofereix el local per calar xarxes i paraules amb un udol llibertari que encara avui continua. Benvingut, Enric.
Doncs bon dia a tu.
Podríem començar per a aquesta pàtria de la infància que per tu segurament és, n'hi ha unes altres segur, però l'escala és l'epicentre, no? Com era aquella escala que en principi aneu els caps de setmana, festes, però que també hi passes algun curs fins i tot, no?
Anem constantment, la meva mare és d'allà i no, a Barcelona hi va viure mitja vida, però constantment pensant en l'escala. Jo a l'escala vaig aprendre Hi ha dues coses, bueno, moltes, però una, ja ho has dit, és el mar, i l'altra és el català dels nens i dels grans de l'escala, que allà vaig aprendre la cosa viva i potent de la llengua. El mar, jo fins als 14 anys o així, era la cosa que m'interessava més del món, i la terra ni la veia. O sigui, veia el mar i les roques, i la terra que veia eren els esculls de ran de mar. Mm-hmm. Després va començar a venir la invasió turística, van començar a construir de mala manera, es van carregar tots els llocs on jugàvem, i llavors sí que em vaig girar d'esquena al mar i vaig començar a entrar cap a la muntanya, però i a començar a distingir la farigola del romaní, tot això. Però primer només el mar, i això que deies d'anar amb el meu cosí i el meu oncle amb la barca a pescar, i a calar la xarxa i després a llevar-la, a treure-la, que el record més potent, que ho tinc escrit en un d'aquests llibres, no sé quin, és el dia que entre els peixos que hi havia a la xarxa hi havia una escòrpora, que és aquest peix vermell amb aquelles aletes, que el va agafar el meu oncle i amb l'aleta de l'escòrpora es va fotre un tall i va sortir sang a la mà. Mm-hmm. Superbo aquell peix per fer-ne sopa o el que sigui.
La teva família paterna, els avis, l'Enric Casasses i la Carme Simó, introdueixen la pedagogia moderna a Sabadell, però tu fas més vida, com dèiem, a les vacances i fins i tot en algun curs puntual amb la família materna. Qui és el Pepito Figueres i quina és la frase que repeteix quan cal anar a dormir o quan estàs mig dormit?
No és quan cal anar a dormir ni quan estàs mig adormit, és quan no ens acabem de portar bé.
Vale.
I és la seva manera d'arranyar-nos que ens deia, que dormim! I era una persona molt sèria i també divertida, i era una mica el meu far de la vida quan era nen. O sigui, les dones, que eren la mare i la tia, em deien, la cullera s'ha d'agafar així, has de fer això, i jo mirava com ho feia l'avi, i seguia el seu model. I era una persona que tenia, no sé, tenia autoritat, tenia, no és que tingués molts estudis, però havia llegit coses, i va arribar a ser, els últims anys abans de la guerra, va arribar a ser alcalde de l'Escala, i jo dic que és una persona que tenia autoritat fins i tot la temporada que va ser alcalde.
I deia també que dormim als plens de l'Ajuntament.
No ho sé, però el que va fer va ser a la plaça de, que ara es diu Víctor Català, però que és el Sol d'en Seguer, que li deien, hi havia un rètol que posava prohibido jugar a pelota, i ell el va treure i va posar nens i nenes, així en català, l'any 30 i pico, nens i nenes, respecteu les plantes, elles vos donen salut i vida. Sí, era un bon alcalde. Va organitzar també excursions pels nens, que mai havien sortit del poble. I llogaven un autocar i anaven a Palamós o el que fos.
Podrien canviar tots els prohibits jugar a pilota per això, eh? És tan important el que explicaves, aquest que dormim quan us vol renyar, que li dediques fins i tot un cant, i aquest cant comença amb una cita de la Víctor Català que diu tirar pedres i pescar patellides. Què són les patellides a l'Escala?
Les patellides, que en català en diferents llocs li diuen diferents maneres, perquè patellides, no sé què, en castellà es diu l'apa, són aquestes menes de univalves de molusquet petit que s'enganxa a la roca, que ara estan en teoria protegits i no es poden agafar, però això, si aconseguies arrencar-lo, era molt bo per menjar així cru. I saltar roques i pescar, agafar patellides o crancs, que a l'Escala li diuen gratonells, eren dels jocs més apassionants de quan érem nens, saltar roques allà amb el salvatge.
En aquells anys encara hi vius a Barcelona, tot i que tens un vincle molt directe amb l'Escala, com dèiem. Tens un mestre important, tots segurament quan recordem els primers anys de formació recordem un mestre. Qui era Àngel Carmona? A qui li dic que és un sonet, precisament, a No hi érem, no?
No són els primers anys de formació. El Carmona va aparèixer ja de més gran. O sigui, jo havia anat ja a la universitat, No vaig acabar la carrera, no em va convèncer, no vaig encertar cap professor que m'enganxés.
Però tu comences matemàtiques, no?
Vaig arribar a fer mig curs de matemàtiques, però ja vaig veure que m'havia equivocat. Després vaig passar lletres, i de la manera que m'hi vaig trobar, vaig pensar, jo, si el que m'interessa a mi, que és la literatura, doncs ja m'ho faig a la biblioteca, no, perquè m'expliquin dates de naixement i això. En canvi, després, per la vida, pel carrer, o sigui, a través d'un amic o el que fos, vaig conèixer aquest senyor Àngel Carmona, i aquest va ser un mestre real. Però ja, jo ja no era tan petit.
I havies deixat la universitat quan coneixes l'Àngel Carmona?
Sí,
no sabia això.
Però, bueno, no, havia fet 2 o 3 anys i ja ho vaig deixar. Més ben, no sé si la vaig deixar jo, em va deixar ella a mi, però es va acabar la universitat. I el Carmona era una persona d'una cultura molt forta. Té algun llibre publicat, un que es diu Dues Catalunyes, que és molt bo. I en una conversa amb el Carmona li dic un tros d'un poema que he fet, amb la sensació d'haver fet una cosa revolucionària. I el tio em contesta recitant una cosa, en aquell moment, en primer moment no sabia què era, que era, se sabia de memòria, tot un poema del poeta en Nova York, del García Lorca, com dient-me, mira, això és revolucionari, no passa això que m'estàs ensenyant tu ara. Se sabia de memòria totes les coses que l'havien afectat, de literatura catalana i castellana i universal, també. Feia teatre, també, tenia idees pròpies sobre totes les coses, em va marcar molt. Va ser l'única persona que li puc dir mestre.
Perquè tu als 15 anys ja et deixes el cabell llarg, hi ha una revolució latent o no latent a tota Europa, però...
Sí, hi ha una revolució, però el cabell llarg també hi ha una cosa que em va marcar, que és que si jo vaig néixer al 51, doncs als 60 pocs, no sé quants, jo tenia 10 o 12 anys o 13, no sé, va haver-hi unes tempestes bestials que es van emportar els ponts del Baix Llobregat i totes les barraques de Cantunis en van anar a mar. Va ser un drama bestial. I hi havia un senyor gitano que tenia un cognom d'aquests com eslau, que el meu pare el coneixia de la universitat perquè apareixia un cop l'any, els hi apareixia aquest senyor gitano, que venia uns raspallets per netejar tubs d'assaig. Com un pal amb una mica de raspallet a la punta, i aquest gitano quan va haver aquestes inundacions es van quedar sense barraca ni res. I va aparèixer a casa a veure si el podíem ajudar, si teníem roba o diners o què fos. Va venir a demanar amb el seu fill. El seu fill era un nen de la meva edat, gitano, així superguapo, i amb uns cabells fins aquí. I jo vaig dir, ah, jo també.
Ah, bé, aquí
va començar la cosa.
Recordes com es deia? Ei, no,
Era un cognom d'aquests que després han sortit, perquè hi ha com màfies de gitanos amb nom, un nom com, no sé, romanès o eslau, no ho sé. No me'n recordo quin cognom era, però eren famosos. Després van ser famosos.
I dèiem aquells anys de formació, ens explicaves, que l'Àngel Carmona ve després, però el que sí que passa abans, i és important a la vida de qualsevol, és l'últim any d'institut i el primer, potser, d'universitat. El teu pare, ara ho explicaves, era químic, donava classes a la UB, però per ser catedràtic opta per anar a Tenerife i passeu allà com a mínim un parell d'anys. Com recordes aquell Tenerife, aquell castellà molt particular de les illes?
Jo vaig arribar, clar, jo devia tenir 15 o 16 anys i vaig fer això, l'últim any d'institut i el primer d'universitat allà, a la ciutat aquesta que es diu La Laguna, de Tenerife. I primer, la primera sensació era que havíem reculat 20 anys, o sigui, semblava allò d'una pel·lícula del Charlot, semblava que haguéssim tornat endarrere en el temps. Segonament, allò, geogràficament, és Àfrica, està davant del Sàhara. Políticament, és Europa, perquè pertany a Espanya, però socialment semblava Sud-amèrica. I, de fet, el lligam fort de Canàries era en Venezuela. O sigui que la gent, quan emigrava, la migració tradicional era cap a Amèrica, quan anaven a buscar feines. Els espanyols anaven a Alemanya en aquells anys, o a Europa. Els canàries anaven a Amèrica. I a Venezuela, a la gent de Canàries, no els diuen canàries, els diuen isleños, així per antonomàsia. O sigui, hi ha realment una relació forta. I el castellà que parlen està entre l'andalús i el llatinoamericà, però té un punt així. I allà vaig llegir molta literatura sud-americana, diguem, o mexicana també, i caribenya, i tot. Moltes novel·les de sud-americans, i poesia, i de tot.
Quin és l'autor, potser, que vas llegir més en aquella època que vivíeu a la...
Jo me'n recordo molt d'un que es deia Ciro Alegría, amb C, Ciro, Ciro Alegría, que té una novel·la bestial que era El mundo es ancho y ajeno, el xoc entre els índios indígenes, diguem, i el món modern, tot això. Després, molt impressionat amb un colombiano que és José Eustacio Rivera, que té una novel·la que es diu La voràgine, que no em recordo com comença, però la primera frase és superbèstia. És una novel·la superdura sobre l'explotació de la gent que treballa a la selva fent el cautxo dels arbres. Molt dura, molt guapa, i molts més, i els poetes, el José Martí de Cuba, el Vallejo... Tota aquella època em vaig llegir molt, molt d'aquests.
Tot això enmig de la pàtria d'en Guimarà, no?
Sí, Guimarà va néixer allà de casualitat, suposo, perquè és català. En realitat és del Vendrell, no sé per quina casualitat de la vida va anar a néixer allà baix, té carrer i tot, i un carrer important.
I són aquests primers descobriments d'aquestes lectures, però també el moment de caçar papallones i de descobrir una cosa encara més important, que és la importància precisament del joc.
Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons. Comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vit Cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'amène à la chasse aux papillons. Cendrillon ravi de quitter sa cage, met sa robe neuve et ses bottillons. Et bras dessus vers les frais bocages, ils vont à la chasse aux papillons. Ils ne savaient pas que sous les ombrages se cachait l'amour et son aiguillon. Et qu'il transperçait les cœurs de leur âge, les cœurs des chasseurs de papillons.
Quand il se... Un dimoniet entremaliat en la flor de la vida, amb un pas lleuger i la boca plena de xerrameca alegre, va anar a caçar papallones. Però al final, a qui casen és a tu. Et detenen com per anarquista. I aquí ve el primer exili, Perpinyà, Montpeller... Com vius?
Perdona, un moment. Hi ha una cosa que no l'has traduït bé, perquè diu... La buixa plena de joia i ramaja vol dir que portava una branqueta d'herba a la boca. No xerrameca.
Ah, he posat xerrameca.
Aquesta cançó l'he triat perquè és del George Brassens, que va ser el primer disc que va aparèixer a casa, va comprar els meus pares, i va ser aquest va ser mestre de mètrica, o sigui, tota aquesta cançó, que és una joguina, ha estat tot amb la mateixa rima, o sigui, Aja i Papillon, i tota la cançó, totes les estrofes, i t'explica una història perfectament clara, sense complicar-se les frases, com si sortís sol, i està tot rimat amb una sola rima tota la cançó. I el Brassens és un virtuós d'això, i amb totes les seves cançons, i de mètrica i de rima, i d'això em va servir de mestre ja de... Jo vaig aprendre francès a l'Escala, vaig fer amic d'un... Els primers turistes a l'Escala no deien turistes, eren els francesos, perquè al principi venien francesos, després ja van començar a venir anglesos i holandesos i alemanys i tal, i ja van ser turistes, però al principi ja venen els francesos. I em vaig fer amic d'un nen que es deia Philip, que jo devia tenir 6 o 7 anys, o 8 o 10, no ho sé, no me'n recordo, i jo vaig aprendre francès, no ell, català ni castellà. I ja de seguida, poc a poc, vaig veure també que els còmics, els tebeos que tenia aquell nen eren molt millors que els que tenia jo, de franquistes, diguem, i vaig començar a llegir el Lucky Luke i altres en francès.
Aquest sí que portava una branqueta a la boca, el Lucky Luke.
També. I em vaig ser, diguem, un afrancesat primer. Després em va entrar l'anglès, però al principi l'anglès va ser molt fort.
No, et preguntava per això, perquè el teu primer exili, si li volem dir així, és perquè et detenen com a per anarquista, marxes a Perpinyà i Montpellier, em sembla que hi vius. Sí, com ho vius, això?
Bé, no, era un trasbals d'haver de marxar de casa i tot això, però al mateix temps, el de França, com que ja l'idioma de seguida vaig acabar de parlar bé i era superric també. Va ser l'època poder més, entre cometes, hippie, amb la gent que em vaig trobar allà, el que vaig llegir, les amistats, tot. Va ser ben un moment ben ric i enriquidor amb tota la cosa francesa, i després vaig anar a Anglaterra.
A Nottingham, no? Dóna feina a la universitat.
Feia la broma de... Sí, he treballat a la universitat. Sí, treballava de pinxo, de cuina, de kitchen boy, que deien ells. Spanish kitchen boy, era el més a baix de l'escala social d'aquella ciutat. Em mirava malament. Hi havia un quasi racisme o classisme. La Universitat de Nottingham és bastant conservadora, encara que la persona concreta que em donava la feina era molt fan de l'anarquia dels espanyols. Havia estat aquí durant la guerra, era una dona gran que havia conegut el Carles Riba i altres poetes per Cadaqués, i havia estat per aquí.
Aquesta persona és Audrey Beckham, si
sí,
no m'equivoco.
Sí, Audrey Beckham. Beckham. Sí.
Aquests anys que dius, fas de rentaplats, fas una mica el que pots per allà, però també són anys de formació profundament política, entres en contacte amb grups anarquistes o amb persones anarquistes més que grups. Els caps de setmana vas a Londres i allà hi ha el Centro Ibérico. Què era el Centro Ibérico i com és aquesta formació en l'anarquisme que d'alguna manera és important?
La formació en l'anarquisme havia començat abans i per això vaig anar a parar a l'estranger, perquè ja ho era aquí amb un bon noi, amb un col·lega de l'Escala que em va començar a passar escrits de l'un i l'altre, del García Calvo, que era un savi i al mateix temps anarquista bo. Vaig començar a llegir el Bakunin també, i el Kropotkin. El Kropotkin m'va encantar. El Bakunin tenia una definició molt bona de la llibertat que deia, es basava molt compte aquell de Barba Blava, que és aquell senyor que se'n va i li deixa les claus del castell a la dona, i quedes tu de mestressa, pots anar on vulguis, menys aquesta porteta d'aquesta claueta d'or, que aquí no. I llavors el Bakunin diu, la llibertat es concentra tota en aquella porta. I la té d'obrir. O sigui, amb una prohibició ja hi som. I després, un cop vaig a Anglaterra, clar, a mi m'agradava connectar amb els anglesos, ja que estava a Anglaterra. No volia viure el món dels exiliats, dels espanyols, però sí que anava al Centro Ibérico, que era l'únic lloc de Londres que et podies fer el cigaló, diguem, el carjillo, i hi havia, ho portava un Miquel García, que havia estat 20 anys a la presó aquí. Bueno, va estar a la presó de Barcelona, a la de Madrid, a la de Carabanchel, no sé com es diu, a Alacant també. L'havien condemnat a mort perquè era dels quan es va acabar la guerra, dels que van quedar com els Sabaters i companyia, que ells no la guerra no s'ha acabat i que han continuat lluitant amb maquis. Aquest el van detenir, el van condemnar a mort, li van commutar la pena de mort per cadena perpètua, i com portava 20 o 21 anys de presó el van deixar anar. Llavors, el primer que va fer, clar, encara era franquisme, o sigui, el que va fer va ser anar-se a Anglaterra, no volia saber res, però a la presó havia après moltes coses. I llavors a Anglaterra va muntar un centre, que era centre cultural i alhora bar i de tot, i amb tot el que havia après aquest home de la presó, era un centre de revendre coses robades, o sigui, el tio sabia, tenia contactes i sabia, clar, 20 anys a la presó havia connectat, sabia tots els trucos de tots els lladres i de tot. I, però era una persona molt interessant. I allà hi havia altres anarcos anglesos, Stuart Christie, Albert Metzler, algun espanyol, un que es deia Artajo, que era fill d'un ministre de Franco i s'havia fet anarquista, no podia tornar a Espanya, estava buscat. I havia escrit llibres també. Va ser una cosa força interessant. Però el més interessant eren els anglesos. Mm. No el del Centro Ibérico, els dies que jo baixava a Londres, però jo sí, estava a Nottingham amb un grup dels 14 o 15 anarcos o anarcoides o llibertaris de Nottingham, i allà muntàvem fèiem coses amb fotocopiades, muntàvem les nostres festes. Em vaig trobar una reacció feminista una vegada, perquè muntàvem unes festes, ens havien deixat un local, i cadascú portava els seus discos, muntàvem el tocadiscos allà, un portava vi, l'altre portava cerveses, i posant música, i un noi, un dels hispànics que hi havia allà, perquè la majoria eren anglesos, perquè hi havia un col·lega asturiano, mig barceloní també, que va posar una cançó dels Rolling Stones que es diu Midnight Rambler, i totes les noies es van retirar de ballar i van dir, si no treguis aquesta merda, no ballem. Aquest és un masclista de merda, i no van acceptar el Mick Jagger. De cap de les maneres. I va anar un anglès a treure el disco, posar la Janis Joplin i que tornin les noies. O sigui, allà es van dir que Midnight Rambler era una incitació a la violació.
En aquest ambient que deies, llibertari...
Això ho explico en aquest llibre dels Marramaus.
Sí, i és aquí. Però també passa quelcom aquells anys que entres a un local que es diu Roxy i comences a veure cremalleres. Allò no és el mateix ambient. Què descobreixes allà en aquest local?
Bé, allà vam anar de casualitat i va resultar que vam veure un concert, no sé si era els Clash o qui eren, no sé ni qui era aquell grup, però era el primer any dels punks a Anglaterra, que després, entre els col·legues d'aquells llargs que érem i tot, estaven discutint de... Hòstia, aquests són xungos. No, aquests són guais, som el mateix que fèiem nosaltres, però portat un pas més enllà. No sé què, hi havia una discussió de si sí o si no. Aquests, després ja vaig entrar més en contacte i com vaig tornar aquí amb els punks d'aquí, també. Mm. Van ser els primers punks els que em van dir a mi hippie, que només em deien despectivament. Hippie, aquests hippies que em fumen marihuana. Nosaltres sí que anem en sèrio, però el rotllo hippie, diguem, era una mica de viure el present, i el punk era no future, que en el fons doncs ens podem entendre.
Es toca i tant, sí. Crec que és el 76 que tornes a l'escala, i aquí hi ha...
I a Barcelona també.
I a Barcelona també hi ha una nova escola, que és la lectura, la solitud, l'estudi. Em vull preguntar pels volums, uns volums que van ser importants per tu, perquè tu ja havies escrit, però aquí crec que hi ha un punt d'inflexió. Són Los Trovadores, aquests llibres del Martí de Riquer. Què suposen descobrir aquest llibre i l'aprenentatge també de la rima dels trobadors?
De fet, jo, o sigui, tots aquells anys de primers d'infància, joventut i aquesta espècie d'exili que devia ser jo l'última tongada d'exiliats, jo escrivia, però d'aquella manera. Mm. Després, un cop vaig tornar, comença, diguem, a fer el que és una obra literària. O sigui, ja escriure amb la sensació, una sensació diferent, com aquí, no sé si la cosa ja va en sèrio o no, però jo ho intento. I va ser quan em vaig declarar objector de consciència, perquè em volien fer el servei militar, i encara no hi havia llei d'objecció ni res, però m'hi vaig declarar, i em van estar enviant uns papers de presentis, desobediència, no sé què, i quan jo no em presentava, al cap de 3 o 4 em van enviar un paper a l'adreça dels meus pares, que deia incorporación aplazada hasta nuevo aviso.
I no t'ha tornat a avisar?
I el nuevo aviso encara l'espero, però... Ja va quedar salvat, això. Però va haver un temps que no volia anar a casa del meu pare, per si de cas, i em vaig quedar a casa d'un amic de l'escala, que era un dels anarcos forts de la CNT i tot, i tenia aquest llibre del Martí de Riquer, de 3 volums, dels Trobadors, i vaig començar a llegir els Trobadors. Era al mateix temps que començaven els Clash i els Sex Pistols i tots, i vaig veure que hi havia un paral·lelisme molt clar entre el rock I les cançons del segle XI i XII provençals, que és que l'estructura de cançó no ha canviat mai. És quatre rimetes, un refrany que es repeteix, i això crec que des de la prehistòria fins avui s'ha mantingut igual. La pintura potser ha canviat molt, o el vocabulari de la cançó potser ha canviat, però l'estructura... I vaig veure que una cosa que jo em pensava que el vers era una cosa esotèrica, misteriosa, que jo no hi arribava, que era una cosa d'uns savis misteriosos, Carles Riba, jo què sé, de cop vaig dir, no, què coi Carles Riba? Doncs Pau Riba, els Clash i els Trobadors Medievals. I llavors, home, està ben clar, no hi ha cap misteri, és qüestió de portar un ritme i buscar unes rimes, i ja està. I m'hi vaig posar, i el que no sabia ni m'atrevia era buscar un editor, o sigui, jo simplement escrivia. I vaig començar, de cop vaig començar a sentir-me els poemes dintre el cap en veu alta, o sigui, com si, el que m'agradaria és dir-ho. I ho vaig dir a un col·lega i em va buscar un recital en un bar, d'allà Gràcia, i va anar al bar i va dir, mira, tinc dos amics o tres que són poetes, si el divendres venim, us portarem gent, faran gasto, ah, doncs sí, com vulgueu. I així vam començar, i venien quatre gats, però vam començar a recitar i van anar passant el temps, jo els poemes ja els treia quan recitava, a part de lectors tenia un amic i una germana, que la germana tot li agradava i l'amic tot m'ho criticava, però eren els...
El balanç està bé.
Eren els dos referents, que, a veure, això que ho entengui el col·lega, i tal, i després, un any, dos anys, tres anys de fer recitals, van aparèixer dos, que ja m'havien vist diverses vegades, que un era el Julià Guillamont, que és escriptor i crític, i l'altre el David Castillo, igualment, i m'ha dit, tu hauries de publicar tot això que estàs recitant. Sí, però és que no sé on anar, que vols que vagi jo a trucar amb un editor, i aquí on vaig, em va dir, tranquil, i ells van anar a l'editorial d'Empúries, li van parlar de mi, i va dir, que vingui el dimarts, i porti... I vaig anar el dimarts i vaig portar 4 o 5 llibres fets.
Amb carpetes, 4 carpetes, no?
Sí, i va dir... I el tio s'ho va mirar i llavors al cap de poc temps em va dir, mira, començarem per aquest i després farem aquest i endavant. I vaig començar... I jo ja tenia 40 anys llavors, justos. Vaig començar a publicar en una editorial de veritat. Havia fet coses underground o de difusió rara, però publicar en una editorial va ser... Jo tenia 40 anys i llavors de cop... Amb 40 anys jo era el poeta jove, que també era curiós.
Estava bé.
Estava bé, eh? Però...
Si et sembla, abans d'aquest moment que el David Castillo, que potser d'aquella generació era el més jove i era el que estava veient molt clarament que hi havia tota una generació, digue-li, contracultural, underground, és igual, que presenta el Guillamont i el Guillamont, el Xavier Folch, i acabes publicant, però aquells anys previs són d'un caldo cultiu molt important i són al voltant d'una plaça, que és la plaça Raspall, a la que tu li dedicaràs un llibre. Com són aquells anys? Perquè has dit, bueno, publico alguna cosa, però és d'una efervescència molt, molt important. Allà us trobeu molta gent que potser la cultura oficial ha volgut oblidar, però hi ha noms importants com el Jordi Pope, per exemple, que portava l'obra d'artesà. No sé si ens pots parlar de com eren aquests vincles i això que has dit, bueno, havia publicat alguna cosa... Bueno, però allà hi ha Pau Malvido, hi ha tota una generació que segurament, quan la gent estudia literatura, aquells anys fa el salt d'aquest capítol, i és un capítol importantíssim de la ciutat.
A part del Jordi Pope, que va acabar publicant un llibre i després, un cop va tenir una malaltia degenerativa i es va morir bastant jove, i després ja han publicat l'obra completa, l'edició ens documenta, també... que era molt fort, el Jordi Pau ben directe també, tenia molt, molt carisma. Hi havia el Víctor Nubla per allà, que sí. També que primer escrivia en castellà, després en català, i a part fer música. Després, de música també va aparèixer en aquell moment al voltant de la plaça Raspall, el Pascal Comalada, que també vam començar a col·laborar molt.
Perquè abans de col·laborar vivíeu junts, teníeu un pis amb el Comalada, no?
És a dir, que el Comalada, quan venia a Barcelona, venia a casa meva.
Ah, vale,
i jo, quan anava en aquell temps, el Comalada primer vivia a Montpeller, després a Montpoblet. Vale, ell era de Perpinyà, però vivien els seus pares a Montpeller, després es va instal·lar a Montpoblet, que es diu Bernet, que està als peus del Canigó, i després a Ceret, que ara viu a Ceret. I jo tocava el triangle amb la seva orquestra, i després vam començar a col·laborar, però ens veiem constantment, i el Víctor Nubla també, una poeta que es diu Meritxell Sales i altres, era tota una moguda. I jo vaig fer aquest llibre. A part hi havia, a Gràcia, tota una tribu o una ètnia de gitanos catalans que parlaven un català que semblava de la Plana de Vic, superbo. Els gitanos són una mica impermeables a la influència de fora, i el català que parlen sembla de fa 150 anys. Superric, superbo, i l'entonació, tot. I vaig quedar fascinat. I vam entrar en relació també amb el Comolada i companyia. Mm-hmm. I vaig fer aquest llibre de la plaça Raspall, que sí, com hi ha la famosa La plaça del Diamant, jo vaig fer plaça Raspall. O sigui, amb un to com més vulgar, no? No la plaça del Raspall, sinó plaça Raspall. I és un poemet escrivint escenes, algunes inconexes, d'allà al voltant de gitanos i de no gitanos, de tot. Està en força relació amb els gitanos en aquell moment.
Sí, aquells carrers encara hi han marxat molts, però Fraternitat, Josep Torres, Tordera, encara hi ha molta d'aquesta comunitat. Sí. Si tu et vas deixar els cabells llargs perquè volia ser el gitano que va venir a casa, vas tenir uns moments de molta potència d'un català molt precís d'aquells voltants, però són anys de moltíssima intensitat. Hem parlat del Pope, li diem Pope per Popeye, ja entenc, no?
Suposo, però no sé, ja, quan el vaig conèixer ja portava aquest nom.
I aquesta pàgina que preguntava de l'obra d'artesà...
Això és el que ara és el Tradicionarius, sí, de Gràcia, que és un antic centre que estava com abandonat, i llavors van voler muntar un centre cívic. Van muntar un centre cívic allà i van fer córrer la veu pel barri. Hi haurà una secció de música, una de literatura, i vam anar jo i el Jordi Pope. Mm. Si voleu, ens cuidem de la secció de literatura. Podríem fer una publicació. I ells ens van dir que sí, i que ho imprimiria la impremta de l'Ajuntament, de manera que ens sortia de franc. I era una fulla grossa per les dues cares. I vam posar-li de títol Obra d'Artesà, perquè allò es deia l'Ateneu Artesà, perquè antigament aquell lloc es deia no sé què d'artesà o així. Ho portava sobretot al Pope, però jo també hi era, publicant gent del barri, col·legues nostres i altres. Hi havia un carnisser que escrivia poemes en castellà que afirmava El rei de les muses. I així vam anar publicant coses, i els que portaven al centre cívic es pensaven que faríem un full estil fulla parroquial amb un racó del jubilat i no sé què, i no, vam fer una cosa d'avantguarda publicant un full davant i darrere tot del Víctor Nubla, un altre de l'Albert Mestres, que després ha fet moltes coses, un de meu, d'altres barrejats, va ser potent això. L'Ajuntament anava imprimint fins un dia que ens van censurar, van dir que allò era... El Pope va fer un poema visual que era un as de cors, i dintre el cor era com un coll obert. I van dir, ah, no, això no, això és porno, i no sé què. I llavors van dir que no ho imprimíem. Vam imprimir-ho amb una impremta de narcos que hi havia pel barri, i va ser l'últim número. I sí, allà es va acabar. I llavors el capçalament, que deia Obra d'artesà, amb una biografia guapa, obra escrita com a mai d'artesà, amb lletres grosses, trencat. Obra d'artesà, l'últim número. Però en van sortir bastants. Això és, per les xarxes deuen poder trobar. Mm.
Són anys d'una intensitat en tots els sentits molt, molt forta, i el 94, si no m'equivoco, decideixes o te'n vas a Berlín i fas una cosa realment estranya. Te'n vas a un cafè, que és el Poetry Café, a un micro obert, un poeta en català. Primeres vegades que hi recites allà, que hi recites en anglès, o comences a recitar en català? Què passa en aquell micro obert?
Jo vaig anar a Berlín per 15 dies i m'hi vaig quedar 3 anys. Tenia una idea completament equivocada de pensar que els alemanys eren tots uns capquadrats. I vaig arribar a Berlín, clar, que Berlín era una ciutat especial, molt diferent d'altres, però em va semblar que allò era més salvatge que Sicília. Al metro veies un senyor executiu amb corbateta i la cartera assegut a terra repassant els papers. O sigui, allò que a Barcelona no... Segons qui sí que seu a terra, però que un senyor així tan com home de negocis, doncs no. I tot, una cosa molt, molt salvatge, i vaig arribar allà. D'una banda, m'agradava molt no tenir ni idea de alemany d'entrada, i així que estava allà i sense entendre res dels diaris, ni dels anuncis, ni de res, estava tranquil en aquest aspecte. Poca gent que em tractava sabia anglès i ens teníem en anglès, poc a poc vaig aprendre una mica d'alemany d'aquella manera. I un dia vaig veure amb el programa de la revista de la ciutat, hi havia teatre, cinema, poesia, sempre... Plom, i no sé quantes coses. I llavors veig Poetry Café, micro obert. Va, anem a veure. I vaig arribar allà Érem una mena de fàbrica reconvertida, un lloc molt especial també, molt guapo. I eren alemanys, però també hi havia un que era mig alemany, mig rus, un altre que era anglès. I jo parlava, feia poesia en català, a vegades amb explicacions mig en anglès, amb la mica d'alemany, alguna cosa. Tenia la sensació que feia equilibrisme entre els idiomes, o sigui que caminava per la corda fluixa del català, aguantant-me amb l'anglès i el francès com podia, i de tant en tant amb alguna cosa amb alemany. I era un tipus de recital molt diferent de fer-ho aquí. Era d'alguna manera més ric, perquè estaves jugant amb el Babel dels idiomes. I no sé, anava cada dimecres, això ho feien cada setmana, i ja era de la colla, jo, amb aquest anglès i uns quants alemanys. Va ser molt guapo.
Són anys que descobreixes aquesta forma de recitar. Tu ja havies recitat molt al voltants de Llamé, de Gràcia, però també són anys d'una dèria pràcticament obsessiva per Malevich i els dadaistes. Qui trobaves en aquest pintor? Que fins i tot a Marra Maus, un dels teus llibres destacats, dius, el primer quadro radicalment abstracte resulta que també és figuratiu.
No? Clar, jo estava a Berlín, vaig arribar a Berlín pensant que era una de les grans ciutats d'Alemanya, però de Berlín a 13 quilòmetres cap a Orient ja comença Polònia. El poble del costat són els eslaus. I una mica més avall hi ha Txèquia, i a darrere hi ha Rússia. Jo vaig començar a Berlín, en comptes d'entrar més a fons una mica, i vaig entrar, però no tant, on vaig entrar més és amb la cosa eslava, russa, i vaig començar a mirar, i a la biblioteca de Berlín hi havia de tot. Em sentia com aquella pel·lícula de El cel sobre Berlín, que hi ha com uns àngels. Em sentia com un d'aquells àngels que són invisibles. O sigui, em semblava que la gent no em veia, com que no parlava l'idioma. Jo entrava a la biblioteca i em semblava que era un àngel invisible allà. I vaig començar a veure els llibres del futurisme rus. Vaig veure que era molt més potent que les avantguardes franceses, que el futurisme italià i que tot això, que eren uns gamberros, per dir-ho així, enormes i super profuns. I vaig tenir la idea de fer tot un llibre sobre el quadre negre d'aquest del Malevich, quadre negre amb fons blanc, que al final vaig apuntar moltes coses, però no el vaig fer el llibre, però al final vaig fer aquest, que es diu U, que ve d'aquí, i aquí al principi hi ha una cita amb lletra cirílica russa, que ningú entén res, si no sap rus, de David Burliuk, Mian Stravitska Berechmina Mushkina, que vol dir m'agrada l'home prenyat. Jo això ho vaig trobar, que ho citava un llibre d'un italià, no sé què, i vaig posar-ho pensant, mira, aquest boig, li agrada l'home prenyat. I després vaig veure que és un poema que el David Burliuk, aquest, que era un dels futuristes, està borratxo, tornant a casa, a les tantes, i veu el monument a Pushkin, que és el poeta, i va amb un abric i està dret allà amb un pedestal, m'agrada l'home prenyat. I aquí hi ha una nota al final d'aquest llibre que és el que em va... O sigui, jo estava com estudiant el futurisme rus i estudiant tota la cosa aquella tan gamberra, i què faig jo estudiant els gamberros? Per què no faig jo el gamberro una mica? I vaig veure que un llibre que es diu 17 eines estúpides, és com aprendre a escriure, diu, escriure una setmana seguit, després, sense rellegir, portar-ho a la impremta carregat a l'espatlla, has de fer-ho així per tenir el teu millor llibre. Va, doncs m'hi poso. No és una setmana seguida, sinó molt més, perquè m'ha acabat seguint un llibre de 324 pàgines, però és tot un poema. De fet, sense filtres de satanà, que algú em va dir, és un poema riu. I vaig dir, no, perquè... hi ha una cosa que li deien l'escriptura automàtica, que és quan deixes anar, sí, que acaba sent sempre una mica el mateix, perquè vas empalmant... No, aquí era escriure de pressa i sense filtres, però tallant el flux a cada moment. A la mínima, a cada línia o a cada dues línies, canviar de tema o canviar de cosa. O sigui, més que un poema riu, vaig dir jo, seria un poema salmó que va contracorrent cap a l'origen.
Molt bé, hem vist el descobriment abans del vers, de l'oralitat, de fer el gamberro, del poema Salmó. Estem ja entrant, ara sí, en el camí. I una de les cançons que has triat precisament d'aquesta descoberta del camí és la de Pau Riba.
Oh, que llarga que es fa sempre l'espera,
quan s'espera que vindrà el pitjor. I que trista que es fa la llarga espera quan s'espera la mort de l'amor. Quan s'espera que ja tot s'acabi per tot d'una tornar a començar. Quan s'espera que el món tot s'enfonsi per tornar-lo a reedificar. Es fa llarg, es fa llarg esperar.
Per què, Enric, has triat aquesta cançó i per què la triem en el moment de quan un ha descobert ja el camí?
Hi ha dues coses. Una, bé, la d'abans que he posat del Brassens, en francès. L'altra cosa anglesa, bàsicament del Bob Dylan. I en català, el Pau Riba, sobretot. Són com si fossin fantasmes que travessen les parets sense esforç, les parets de la moral oficial. I em canten o em desgranen els noms de la llibertat, tots tres a la seva manera. El Brassens com, més com de la generació dels meus pares, el Bob Dylan i el Pau més a prop meu, però aquests, sobretot el francès, anglès i el català, i amb el Pau Ribet, que després ja de lluny ens coneixíem de tota la vida, anava a la mateixa escola, en unes classes més amunt, era molt amic del meu cosí, però després vam entrar en contacte directe. I sempre m'ha... I a part, normalment s'acompanya de músics superbons. És tot una... Ha sigut una de les fonts de la poesia meva, també. Molta gent... Veure la base popular que té el Pau m'ha agradat molt, sempre.
Molta gent t'hem conegut, precisament, a través de concerts o de la música. En dèiem amb el Comelade, si no me'n recordo malament, són dos discos, però tens altres, el Nus i la Flor, amb el Daniel Ariño o Tira Lilalé, amb el Triolet. Com han sorgit aquests discos, aquestes posades en escena que han sigut importants per treure la teva poesia d'on va néixer, que en realitat va en el llibre, però sempre ha estat també fora del llibre, no?
El primer vaig fer un disc amb el Manel Pugès, que havia sigut un músic català i també d'abans de grups més punks, que feia teclats, i vam fer un disc que es diu El pa de navegar, que es basa molt en aquest poema 1 i en altres coses. Després,
aquest és el primer disc?
Aquest és el primer. Mm. Després va haver els dos del Comelade.
Sí.
Després, al cap del temps, em van connectar els de Triolet, que sí, els agrada fer col·laboracions diferents, ara amb una dansarina, ara amb un poeta, i vaig fer una tria de poemes. I aquests eren més complicats, perquè volien que, en aquell moment quan el baix fa això, entres tu, i havies d'estar pendent. Amb el Comelade era molt més lliure. I després amb l'Ariño i la Maria Mauri, que vam fer el Nus la Flor, era una cosa més d'estil de música clàssica, que anàvem alternant, eren com 40 poemes, que era un espectacle que durava una hora, però els poemes alguns són molt petits, que un el deia jo, acompanyat de piano, i l'altre el cantava la Maria Mauri, que és soprano, acompanyada de piano, i anàvem alternant un recitat i un cantat, tot un disc d'aquest llibre del Nus la Flor. I la més intensa ha sigut amb el Comelade, però bueno, amb el Manel Pugès també bastant. I després amb uns que es diuen Don Simón i Telefunken,
sí, i tant,
també, que hi ha un disco que no me'n recordo el títol, però és molt divertit també, que és una mica més línia Comelade, que ell toca la seva música i jo dic el meu poema. Al Comelade li agradava perquè quan fas un músic, fa una cosa amb un cantant, el cantant primer ha d'afinar, ha d'estar a to, ha d'entrar quan toca. Amb el poeta és... no hi ha aquest problema. O sigui, jo vaig marcant un ritme i tu entres quan et doni la gana i ho dius. O sigui, i jo era com si caminés sobre les aigües, o sigui, sentint la música que girava, i jo m'hi fotia a sobre, pam, 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 i anava dient el poema com si estigués flotant. I agafava una força diferent. Fins al punt que quan vam decidir, i havíem fet 50.000 recitals, i anàvem parlant, un dia hauríem de fer un disc. I jo pensava, un disc l'haurem de fer en estudi, treballant-ho bé, buscant el detall, i el Comalada deia no, l'hem de fer en directe, perquè ell considerava que jo recitant, el bo era quan estic en directe, que en un assaig o en un estudi, no agafo aquella intenció. I jo, si tenim aquesta discussió, jo deia que en estudi podem fer uns matisos i unes coses, i ell deia, no, en directe agafarà una força diferent. I al final vam fer un compromís, que era que vam fer un fals directe, que va llogar un teatre de Montpeller, va convidar 15 persones, tot el grup, i no era allò d'estudi d'ara gravem la guitarra i després la veu i tal, sinó tocava tot el grup amb el Pascal i guitarra, bateria i tot, i jo recitava com si fos en directe davant de les 15 persones que hi havia allà. La diferència era que, hòstia, aquí repetim-la aquesta, i vam, la repetim, o sigui, no era com un concert que si l'has cagat i ja està, sinó anar-ho fent, i llavors a partir d'aquí vam fer aquest disc de la manera més salvatge així. I després, un cop enregistrat així, com en tots a l'hora, el Pascal retocava una mica les mescles, afegia algun pianet, una mica més de detall d'estudi, però i va ser, això era superric. I en directe, alguns dies, algunes vegades, sortia superbé.
En un dels teus llibres reprodueixes o crees un diàleg per a Llussos i dius, vols dir que aprendre a escriure serveix per res? I l'altre personatge respon, deu ser com aprendre a viure, que com més n'has après, menys queda. Els últims anys hem pogut recuperar, els que no coneixíem, els teus primers llibres amb aquest llibre, que és el Soliloquis de Nyigui-Nyogui. Aquí hi ha molts llibres, per exemple, aquest de la plaça Raspall que dèiem. Quina és la teva mirada quan has hagut de rellegir, fer-ne una relectura d'aquests primers llibres? Què t'has trobat? Quina enriquesa t'has trobat?
A mi m'havien proposat ja unes quantes vegades fer una antologia o fer una obra completa i sempre he dit que no, però en aquest cas concret dels Soliloquis de Nyigui-Nyogui no són els primers llibres, són els una de les meves línies, que són els poemes llargs.
Yeah.
Perquè jo tinc poemets de mitja pàgina o de quatre línies i altres poemes que duren 30 pàgines, que són com narracions en vers o filosofies en vers, i és el que hi ha aquí. O sigui, és una antologia, no una antologia, un recull complet de tots els poemes llargs. N'hi ha un de curt aquí, entre mig, perquè forma part. La tercera part, plena un poemet petit, però si no, tots són de 20, 30, 15, 40 pàgines. Hi ha des de la cosa aquella, que és dels primers, fins a un que tots aquests títols, a pes de braços, que és de l'any de la Covid, o com es digui, del confinament, de l'epidèmia, i mirant darrere i repassar-ho, costa una mica, algun em... Ai, no sé si vols dir, però va, fotem-li. I en conjunt, hi ha coses, clar, que penso... No sé si em fa una mica de vergonya el de la cosa aquella, però també és el primer que vaig fer. I me'n recordo que quan l'havia fet, fa el segle passat, m'ho va llegir un company que era fill del poeta Joan Vinyoli, el Joan Vinyoli Júnior, que s'ho va estar mirant a casa de ma germana, va veure això que havia escrit jo, i diu, carai, noi, quin xorro de boix, va dir.
Ah,
i cara, doncs mira que bé.
Per una faixa, pel proper llibre també està bé, quin xorro de boix. Quan...
Però també m'agrada molt el poema curt. Aquí
sí,
són els poemes
aquesta
llars.
És la línia de poema llarg, sí.
Però després hi ha aquest llibre del Nus la Flor, i aquest de La policia era de Bòlit, que és l'últim, i una mica els Marramaus, que ja barreja prosa i versos, en què ha esclatat el format de llibre de poesia, i és poesia, prosa, reflexió, aforisme, una mica de tot esclatat, una llibertat molt més gran, que en certa manera m'ho permet la mitja fama que he tingut amb els editors i tot, de puc fer el que em doni la gana. En aquest són, hi ha dibuixos meus, poemes amb lletra grossa, altres amb lletra petita, proses, reflexions, una mica de tot. I en aquest de La policia de Bòlit m'hi vaig posar una il·lustradora, que és la Tura Sangles, que posa la seva visió, un dibuix per cada poema. Si ha estat un any fent-ho.
Sí, precisament a La raó, que es publica el 2024...
La raó és més recull de poemes, però també hi ha unes proses.
Dius, si la raó em paralitza, que no em deixi ni pelar patates, me les fotré amb pell i tot. Quin és el paper de la raó? Ara deies, tinc fama de fer el que em dóna la gana, però d'intuïció no viu només el poeta. Quin ha estat el teu... el paper de la raó o un paper menys intuïtiu?
Hi ha un punt que m'agrada a mi, que és l'humor, que diu, segueix la intuïció, que si no la cagues, l'encertaràs. Això una. I l'altre, aquest títol, A la raó... Si jo hagués posat A la desraó o A la follia, sí, però A la raó? Era una mica per atabalar els crítics. No, jo vaig a la raó. La raó és molt important. El que passa que la raó i prou unidimensional, sinó la raó i tot l'acompanyament i tota la follia que també hi ha pels costats i...
I que hi ha molts tipus de raó. Hi ha la raó del càlcul, la raó matemàtica, i hi ha la raó poètica. La Maria Zambrano en va parlar molt d'això, no? Sempre que parlem de raó, sembla que sigui una raó de l'execució, no?
El cervell és una màquina que no té res a veure amb la intel·ligència artificial, sinó que no té ni idea de com està fet ni com funciona. Ni idea, per molt que investiguin.
Anem al teu últim llibre, que ara citaves, La policia en ira de bòlit. Sorgeix d'alguna manera o al voltant de la violència policial després i durant l'1 d'octubre. Hi ha un vers que m'ha interessat especialment, diu, no t'organitzis, no us organitzeu, la revolució vindrà desorganitzada o no vindrà. És segurament, no sé si, potser no estàs d'acord, és segurament el llibre amb una mirada política més explícit com a mínim. Com ha canviat la mirada política d'Enric Casasses des d'aquest llibre, mirar cap enrere un altre cop, a aquells primers moviments llibertaris, anarquistes, tant els de Gràcia com els de Londres com els de Berlín? Tu creus que hi ha un canvi, hi ha una evolució? O és molt semblant el que trobarem a La policia irà de bòlit com a mirada llibertària, diguéssim?
Hi ha una evolució en el sentit d'aprofundir, d'agafar més seguretat en certes coses o de veure que hi ha coses que no n'estic segur i reconèixer-ho perfectament. Jo considero que he evolucionat sense trair-me. O sigui, hi ha gent que no evolucionen i es traeixen ells mateixos. És al revés. O sigui, jo el primer poema, que és la cosa aquella que està aquí, ja hi ha una mena de manifest anarquista i en català. I això d'aquí es manté d'alguna manera, però esclar, l'anarquisme vol dir, o la cràcia, no el govern, no governar. Llavors, si fas un grup anarquista que es posi com el líder de la revolució, és contradictori. O sigui, la revolució ha de venir per vibracions, no l'ha de dirigir ningú. Diguéssim, és això de la revolució vindrà desorganitzada o no vindrà. O sigui, volem-lo espontani. Si sortirà o no sortirà mai, això és una altra història, però tirem cap aquí.
Com sempre estem donant voltes, al voltant de la plaça Raspall, aquella plaça Raspall dels anys 80, no fa molts anys, neix un territori mític, simbòlic, que molta gent no coneix, que tu hi participes, abans havíem citat el Víctor Nubla, i al voltant d'aquests poetes, doncs, neix el que es diu el territori Tucson. Què és el territori Tucson? Què és el butlletí? I com hi has participat molts anys després d'aquest cant que li vas fer a la plaça Raspall?
Impulsats en part pel Víctor Nubla, que era la patrona de Tucson. Tucson és la part de baix de Gràcia, de la travessera fins a Còrsega, de cap avall, i de Bailén fins al torrent de l'Olla. O sigui, és un trosset petit de Gràcia que li vam posar a Tucson, no sé per què, i vam fer una revista que es deia Vot, que volia butlletí oficial de Tucson, amb la mateixa tipografia de TVO, saps? O sigui, la T, la B i la O, però Vot, que ja era deixat anar i participava molta gent. Hi havia el Ramon Soler i el Carles Serrat, que havien fet un parell de novel·les a quatre mans. Són escriptors, tenen una novel·la policia que a Barcelona era molt bona, que es diu Canya o Mitjana, que passa al bar al Mirall, d'allà al carrer Joaquim Costa, el Víctor Nubla, més gent i jo, i era una revista de broma i de jugar. El Víctor Nubla era la patrona de Tucson. Ara al final, l'Ajuntament li ha posat una placa a la casa on va viure i tot, però vaja, el Nubla sí que va estar deixat de la mà de Déu, però no va parar mai de moure coses i de provocar coses.
Mira, per anar acabant, proposo, ja que hem parlat del joc, un joc que són, si podem parlar mínimament, de forma molt breu, d'alguns noms que jo m'he anat trobant al llarg de la teva obra. Començo per Jordà Bru, abans conegut com a Giordano Bruno.
Aquest és un dels filòsofs preferits i, a part, va acabar mort a la foguera l'any 1600 en una plaça de Roma, van cremar viu, perquè era napolità i era més fatxenda i això de... T'has de retractar. Val, em retracto, però que consti que... No hi havia manera. Va estar anys interrogant-lo i no mai va baixar el burro. I era molt fan, ell, de Ramon Llull. O sigui, tota la seva filosofia té una banda lul·liana, també. I té obra en llatí, que no sé llegir-la, i unes quantes obres en italià. Alguna està traduïda al català, una traduïda per la meva germana, que és el sopar de cendra, o sigui, la cena de cendra, que diu ell, que és un sopar del dimecres de cendra. Mm. I és superdivertit. Que li fot molta canya als professors d'Oxford.
Mm. I apareix aquest nom en molts llibres i els cites des de molt, molt al principi, eh? Però un altre nom important, crec. Ausias Marc.
Ausias Marc és el poeta o l'escriptor o l'autor que m'ha acompanyat des del primer dia fins avui i encara el tinc. Sempre vaig començar a llegir que no en tenia Pensava que era perquè era català antic, però després he vist que hi ha altres antics que són molt més fàcils d'entendre. Però el difícil no és tant el català com ell és difícil. És un torturat feliç i infeliç a tota Bastilla, sempre amb embolics d'amors, amb una riquesa que per mi és superior a Dante, a Petrarca i a Shakespeare i a tots.
Gabriel Ferreter.
Gabriel Ferreter em va marcar molt, però no sé si soc tan de sempre, com amb l'Ausias o el Giordano Bruno o el Jordà Bru. El primer poema que vaig fer, La cosa aquella, com a poema llarg, un dels fars era el poema llarg de Ferreter, que es diu Poema inacabat. Mm. Jo sempre pensava que jo, en comptes de poema inacabat, li hauria posat poema començat.
Un altre nom, Ubu, el personatge de Jarry.
Ubu és el símbol del poder, i el Boadilla va fer servir com a símbol del Jordi Pujol, però no és símbol del Jordi Pujol, del Sánchez, del Trump, del Putin i de tothom. O sigui, és, per dir-ho resumit, el poder polític ja no és una tragèdia com Macbeth, és pitjor, Ubu. Mm. És un salvatge. El Ubu convida a dinar els altres perquè vol fer una conxorxa, i comença a menjar-se el pollastre abans que arribin els convidats, perquè si no s'ho fotran tot. Mm. És una mica Trump. Mm.
Algun nom més important, crec. Víctor Català.
Víctor Català és del, quasi bé, diguem, del meu poble, i a part és l'escriptora, per mi, principal de la prosa d'Europa, de la llibertat que té, i la força que té, i la riquesa de llengua, i la riquesa d'humanitat, i de tot. És de primera categoria.
Mm. Francesc Pujols.
Francesc Pujols és el més divertit, el que m'hi sento més a prop, més enginyós. Diu el Francesc Pujols, tot el que la ciència ara explica tornarà a no ser explicat. Mm. Sí, fota't. El Francesc Pujols es va exiliar quan es va acabar la guerra, a Montpellier, i llavors va començar la Guerra Mundial i van començar a entrar els alemanys a França, de manera que molts exiliats van cap a Mèxic o tornar, i ell continuava a Montpellier i diu... Senyor Pujols, no té por dels alemanys? I el Pujols contesta, si em maten, més hi perdran ells que no pas jo. Sempre està amb aquest enginy.
Un nom que jo vaig tenir la sort de conèixer i tenir relació, i em sembla molt especial que el recordis, Jesús Lizano.
Jesús Lizano, Lizano, dos cognoms iguals. Per mi és té els millors i pitjors poemes castellans del segle XX. Té les coses superbarates i alguns poemes que són del millor que s'ha escrit.
Mm. Per qui no el conegui, quin poema recomanaries del Jesús Lizano per començar?
Jo, hi ha un sonet que diu A la desesperació, que ara me l'en recordo, però que és sí, superbo. Sí. I després en té de molt divertits, el poema, que... Quasi bé dels sonets i altres coses, a Picasso, se'n fot del Picasso, jugant com si també desestructurés les paraules, com el Picasso desestructura les formes.
Dos noms més, Blanca Llum Vidal.
Blanca Llum Vidal, hem sigut supercol·legues i no sé si acabarà fent-ho 50 vegades millor que jo, no ho sé.
I l'últim nom, que abans havia citat, perquè il·lustra la policia ira de Bòlit, Tura Sangles.
Tura Sangles, hi ha hagut la relació forta aquesta amb aquests poemes. Ella tenia un llibre meu de poemes en prosa, que es diu A la panxa del poema en prosa, que m'havia dit un dia ella, jo tinc aquest llibre i a vegades quan el llegia pensava, m'agradaria fer un dibuix, cada un d'aquests poemes m'inspiraria un dibuix. I llavors quan jo vaig tenir aquest llibre fet, li vaig dir, escolta, això de fer un dibuix per cada poema, què? Oh, m'encantaria, tal, i vaig dir, doncs, té. I li vaig passar el document, una impressió d'això fet amb Word, i així ha estat un any i fent els dibuixos. Aquest llibre, considero que amb els dibuixos, agafa un relleu i unes harmonies molt superiors que si només hi hagués el text. Que, a més, la relació de cada dibuix amb el poema a vegades és com immediata, a vegades és subtil, a vegades és agafant-se a la forma del poema, a vegades a un detall. Cada dibuix has de buscar, però tots són per alguna cosa, tots tenen algun motiu, però sempre va variant. Estic supercontent d'aquesta col·laboració.
Molt bé. A la raó hi dius, soc foraster de la poesia, no he sabut mai què ni qui era, no n'era tassa ni cullera, ni veritat ni fantasia. Aquest estranyament de qui s'apropa a la paraula amb la capacitat de sorpresa i misteri des del primer dia s'assembla molt a l'estranyament del nen que cala xarxes a les roques de l'escala, sabent que si hi torna l'endemà, potser les recull plenes de peix. Gràcies, Enric, per compartir la pesca d'una vida feta de paraules i de portar la branqueta a la boca. Això és Interior Maconda, ho fem possible gràcies a les companyes de la biblioteca Gabriel García Márquez i a la generositat i el saber fer des de la sala de control de l'Albert Fernández, en Julián Figueras, la Neus Castellano i en la producció de la Montse Pozo.
I li falta una cançó?
Ara, sempre arribarà al final, només cal tenir paciència i obstinació.
Abans de posar-la voldria dir una cosa.
Sí, si vols, tanquem amb la cançó, però si vols fer un avançament, de per què has triat aquesta cançó d'en Puntí?
Perquè és la cançó en què diu que l'amor i l'humor van junts. I jo amb això firmo completament i, a part, que m'agrada molt la riquesa també d'aquest home.
Doncs així, ara sí, us deixem amb aquesta cançó, l'amor i l'humor, que és l'últim tema, com deia, musical triat pel nostre convidat, i és que no hi ha fart sense amor, no hi ha fart sense humor. Ens ho diu Adrià Puntí i ens ho ha recordat avui l'Enric Casasses.
Fades i llops, quan surto prop de casa, m'enamoro. Baixo les persianes i em sento xupluig, m'enric dels usuaris, m'enamoro. Cuita amb faltes d'amor, et pot semblar ridícul, però ho t'estimo. Et truco i no l'agafes, paraules de sords, et surt una mueca, però ho t'estimo. Crida'm, fes-me un crit ben dur. Fes-me un crit d'amor. L'amor i l'humor van tots junts a per tot. Quan un fa filla, l'altre li pica l'ullet. La cara li canvia, tot sortint de l'hort. Maduixes vermelles, avui era sol. criden, fes-me un crit.